el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. L'exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, no anirà demà a declarar davant del Suprem. Gabriel ho ha confirmat en una entrevista que publica un diari de Suïssa, país on es troba la CUP Aire preparant la seva estratègia de defensa. Avui tenia previst anunciar-ho oficialment, assegura que es quedarà a Ginebra perquè Espanya no tindrà garantit un judici just. La diputada d'Esquerra Republicana al Congrés, Esther Capella, ha parlat des de la xarxa aquest matí d'aquesta decisió de Gabriel. Diu que cada persona ha d'arbitrar com es defensa en un judici que qualifica de política, així ho ha dit.
Totes les estratègies han de ser bones perquè al final quedi provat, perquè ja ho sap, els que ja ho sabem, ja ho sabem, però hi ha moltíssima gent que això encara no ho acaba de veure, i per tant també el món sembla que de moment encara no acaba de despertar del tot. Doncs està molt bé que s'expliqui i que per tant es vegi que estem davant d'un procés polític, que s'estan imputant fets que no s'han produït mai, i l'única funció i finalitat és fer desaparèixer l'independentisme, no?
Per cert, ho acabem de conèixer. La CUP ha assegurat aquest dimecres en un comunicat que dona ple suport a la decisió de la seva exdiputada Ana Gabriel de no anar a declarar aquest dimecres davant del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. I encara en economia afegirem que Catalunya va batre el 2017 un nou rècord històric en exportacions, 70.800,87 milions d'euros, un 8,7% més que l'any anterior. És el setè any consecutiu que es trenca el sostre de les vendes a l'exterior, tal com ha confirmat les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Economia. I ara ens movem a Ponent. El president de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, ha anunciat un projecte per implantar la fibra òptica a tots els pobles de Ponent el 2019. Ens informa des de Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
Renyer ha fet aquest anunci durant la reunió que ha mantingut amb els presidents dels Consells Comarcals i els alcaldes de capitals de comarca per tal d'analitzar aspectes relacionats amb serveis i accions que la Diputació de Lleida presta al territori. Sobre la fibra òptica, Renyer ha anunciat que la Diputació de Lleida posarà en marxa en breu un projecte per al seu desplegament a tot el territori. L'escoltem.
Per veure de quina forma som capaços d'establir i estructurar aquest projecte que ens doni una referència per tal d'aplicar recursos ja i garantir que en breu, si no aquest any 2018 al 2019, poguéssim tindre garantia de, a través de freqüència o a través de troncals, doncs garantia de fibra òptica a tots els pobles, no?
D'altra banda, el president també ha comunicat que durant aquest mes de febrer la Diputació distribuirà un desfibrilador per cada municipi, per a un total de 231 en el conjunt de totes les comarques, a més d'una altra cinquantena per a vehicles del cos de Mossos d'Esquadra i del cos de Bombers.
I ara canviem d'assumpte. L'Ajuntament de Palafolls estrenarà demà dimecres una aplicació per a dispositius mòbils. Coneguem a més de quina millora suposarà aquesta novetat. Ràdio Palafolls, Jordi Arbat.
Aquest aplicatiu permetrà estar al dia de l'actualitat municipal, consultar el taulell d'anuncis del consistori, fer alguns dels tràmits més freqüents amb l'administració local i també comunicar-se amb el consistori de forma ràpida, per exemple, per comunicar incidències a la via pública. L'Ajuntament de Palafolls destaca que a l'apartat de comunicacions amb l'administració els ciutadans podran comunicar tota classe d'incidències, com ara desperfectes a la via pública, als parcs i jardins, al mobiliari urbà o bé també casos d'incivisme i seguretat. A més, aquestes incidències tindran una bidireccionalitat i el consistori donarà informació al ciutadà sobre l'estat de la incidència comunicada. El consistori també podrà enviar notificacions i avisos importants a aquells que tinguin instal·lada l'aplicació per a mòbils i tauletes. Justament el que busca l'Ajuntament és acostar-se a la població i fer-ho amb el nou llenguatge de les aplicacions mòbils. Aquesta nova aplicació, que s'anomenarà ViuPLF, estarà disponible per a mòbils Android i també per iOS i serà gratuïta. Aquest nou aplicatiu no estarà disponible, però, fins dimecres al migdia.
Ràdio L'Escala.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de corculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972 77 16 66, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web, maram.cat, amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i cinc minuts. Molt benvinguts. Comencem. Comencem una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Avui és dimarts i és dia 20 ja d'aquest mes de febrer. Bé, comencem i ho fem explicant el que tindrem per avui. Avui un dia que la pluja ens ha visitat aquest matí i amb el temps d'en Sergi, amb el temps per la meteo, sabrem si s'hi ha de quedar-hi o ha de marxar. Tot això des d'aquí, d'aquí una estona. A part del temps, tindrem el resum de premsa que ens porten l'equip de notícies en Xarxa Edició Matí, l'Helena Puigdueta, l'Oriol Pujador i la Taís Trujillo. També és el dia que felicitarem, com ho fem cada dia, tothom que sigui el seu sant, el seu aniversari. Parlarem de notícies que passaven tal dia com avui, ara fa un any, i ara en fa cinc. I per acabar, el refrany o la frase del dia. Avui la Montse Hidalgo, amb el seu apartat de 5 cèntims, en fa una entrevista a Ricard Planes, director de Retir per Emprenedors, per conèixer aquesta iniciativa pionera. A part d'aquests 5 cèntims que ens porta la Montse Hidalgo, cada dimarts la Sandra Balaguer, amb la seva gent amb valors, ens parla de testimonis, de vivències i d'experiència del voluntariat, aquesta vegada amb una entrevista a Alicia Fuentes, directora de LinguaPax, una ONG dedicada a la valoració i protecció de la diversitat lingüística mundial. Bé, tenim també l'apartat d'entrevista que condueix a Belfont, avui amb Clara Cols, actriu de la companyia Flyhard, perquè dissabte a les 9 del vespre presenta a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí l'obra Tortugues a la deixalleria de les partícules. Tortugues a la desacceleració. Carai, com complicat. Desacceleració, com una paraula que s'enclava, no hi ha maneres. Havia dit malament. Doncs a l'Espai Ter, aquesta obra que va ser Premi Millor Text el 2015 i nominació Butaca, el Premi és Butaca, Premis de Teatre, el millor espectacle de petit format també el mateix any, el 2015. La companyia Flyhard es presenta aquest espectacle dissabte a les 9 del vespre a l'Espai Ter. Ens en parlarà la Clara Cols, que forma part d'aquesta companyia. I en tot això, i amb música, música gran reserva, música de la bona, arribarem al punt de les 12 ja per començar la segona hora de matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I si els sembla bé, comencem, els que vostè me diguin. Sí? Segur? Doncs vinga, som-hi. I com no, ho fem començant per el temps, per saber com està la situació meteorològicament parlant, quines són les temperatures que tenim a l'actualitat i quina és la previsió. Comencem per els valors. Tenim una temperatura actual del 10 graus amb 9, amb una humitat, s'entén, alta per la situació de pluja, amb un 86%, amb una sensació tèrmica que baixa un xic de la temperatura en 10 amb 1. Recordem, temperatura és 10 en 9. Què ens diu en Sergi? Avui hem començat amb un cel cobert de matinada, núvols abundants i algun plujim o ruixat feble. Ara, al pas del matí, els núvols no seran tan espessos i veurem, en principi, segons diu ell, més estones de sol, sobretot al llarg del migdia, i tarda, ambient prou agradable a migdia. Cosa que ara no fa la impressió, però bé, veurem com va portant a terme, aviam si arriba aquest sol que ens parla en Sergi. En quant al vent, hem començat en calma a primera hora de matinada, però ha girat a tramuntana de força 2-4 ara al matí. I es mantindrà aquesta tramuntaneta i alguna estona de vent quasi en calma fins que arribem al migdia, és a dir, a l'època, al moment que ens trobem ara. I ara, doncs, aquesta tramuntana es reforçarà i el vespre i nit ja bufarà amb força 4-6 i algun cop de força 7. La mar marejol fins a migdia. A la tarda pujarà a maró i a la nit tindrem àrees de forta maró. I per demà dimecres, un cel variable de matinada, fins a migdia en senyals de tramuntana i celioles mar endins. A la tarda quedarà un panorama molt més serè. Bona visibilitat i ambient clarament més fred. El vent provençal fort tot el dia de força 5-7. I l'estat de la mar maregassa tot el dia amb tràgol de gregal de llevant de 2,5 metres d'alçat. La temperatura de l'aigua del mar, 12 graus amb 9. Bé, com sempre passa, després de pluja, tramuntana, que és el que ens espera almenys a partir del migdia i ara es fa difícil, tal com veus el panorama que tenim al carrer des d'aquí, des d'aquesta posició on ens trobem, a Ràdio L'Escala, que hagi de sortir el sol. Però bé, si ho diu en Sergi, la seva paraula és allò que popularment diu, si ens diu en Sergi, va més, esperem a veure aquest canvi de temperatura. El que sí que farem ara és anar amb aquest resum de premsa que ens porta l'equip de notícies en xarxa edició matí per la gent que encara no hagi a buscar, que no hagi anat a buscar el diari.
Segon pas pel quiosc d'aquest matí. Hem explicat ja el contingut de la premsa local i comarcal, el contingut de les portades d'aquests diaris. Ens hem de fixar, per tant, en la resta de publicacions que també són protagonistes d'aquest matí al quiosc. Ens referim a la premsa generalista. Un repàs que també fem acompanyats de Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Avui diríem a les portades tres noms coincidents, protagonistes de totes les capçaleres, el de Marta Rovira, Marta Pascal i també Luis de Guindos. Mirem d'anar pams, comencem el recorregut per la portada de l'Ara.
Sí, diu que Rovira marca distàncies amb Puigdemont, titula. La número 2 d'Esquerra Republicana diu al jutge Llarena que l'1 d'octubre va instar el president a aturar la votació davant la violència policial. Sobre l'encara ministre d'Economia, Luis de Guindos, l'Ara diu que se'n va al Banc Central Europeu i que força Mariano Rajoy a un recanvi en el govern. Alberto Nadal, Irene Garrido i Josep Piqué sonen com a substituts.
La fotografia de portada està dedicada, però, a una exposició. És la que es pot veure a la Fundació Mafre de Barcelona, dedicada a Brasil.
Sí, una mostra de més de 200 imatges sobre les nits del París d'entreguerres.
Ens fixem ara en el Punt Avui. També dedica part de la seva portada a la llibertat de Pascal i Rovira, però el titular principal és per a una nova acusació contra el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
I titulat Trapero en el punt de mira, la magistrada de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, l'acusa d'un segon delicte de sedició pel seu paper l'1 d'octubre i el cita aquest proper divendres. També en portada el contenciós obert per l'augment del preu de l'aigua. L'àrea metropolitana, el Consorci Besòs-Tordera i la Federació de Municipis de Catalunya porten al jutjat la pujada de l'11,8% de l'ACA.
És una qüestió que ja hem tractat, que ja hem explicat aquest informatiu. Tercera capçalera del matí, la de La Vanguardia, qui titulen que Rovira alega que Puigdemont va rebutjar parar la votació de l'1 d'octubre.
Acompanya el titular d'una fotografia de Marta Rovira, somrient, abandonant el Suprem en llibertat després de dues hores de declaració.
La portada d'aquest diari, però, també recull un altre dels noms protagonistes de les últimes hores, el nomenament, dèiem, de Luis de Guindos com a vicepresident del BCE, però també hi ha d'altres temes destacats.
Sí, com el d'un informe de l'ONU alertant que el canvi climàtic és imparable. Les mesures actuals són insuficients per impedir que la temperatura pugi un grau i mig.
I la quarta i darrera capçalera d'avui, la del Periódico, titula que Rovira i Pascal assenyalen Puigdemont davant del jutge.
Al marge d'aquesta qüestió també destaca que la immersió en català divideix el govern del Partit Popular. Educació va corregir Dolors Montserrat per afirmar que es canviarà el model.
I encara en aquest context el diari diu que Marta Sánchez excita el PP i a Ciutadans amb la seva versió de l'himne espanyol.
El Periódico també destaca que l'AVE entre Barcelona i Madrid compleix 10 anys i es prepara per competir.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I després del resum de premsa que ens aportava l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí, és aquell moment que anem a sants, aniversaris, a notícies, a refranys, a frases i més ja no diria perquè Déu-n'hi-do el que hi ha, no, en aquesta secció. I avui, dimarts, dia 20, Santa Amada, Sant Nemesi, Sant Eleuteri i Sant Potari. Aquest és el sants del dia, doncs moltes i moltes felicitats. Que passeu un molt bon dia a tots els que celebreu el vostre sant, com també els que celebrin el seu aniversari. I avui també fa anys la model Cindy Crawford, que en fa 52, la cantant Rihanna, o Rihanna, que en fa 30, i el que va ser una de les figures emergents de com començàvem a veure partits de la NBA, aquella lliga que quedava molt llunyana, fins que van començar a veure aquells primers partits i conèixer les seves primeres estrelles, com la de Charles Barkley, l'Oso Barkley, que li deien, que fa 55 anys ja. Bé, i les notícies, què passava ara fa un any, què es parlava als informatius, els que els alumnes de l'Escola Empúries varen visitar l'Ajuntament per conèixer de primera mà com es gestionava el municipi. Van ser rebuts per l'alcalde Víctor Puga i la regidora d'ensenyament Mariona Muñoz. Això fa un any, i en fa cinc que el malestar a l'Ajuntament per les polítiques de reforma del funcionament i la gestió dels consistoris proposades per el ministre Montoro. Des de l'Escala es considera una intromissió inacceptable en la competència, amb la competència. Més ben dit, en competències més que sòlides, diguem-ho bé. I el refrany diu: sol a l'hivern, amandrat, es lleva tard i s'acotxa aviat. Bé, això és el que ens porta aquesta secció de sants aniversaris, de notícies i de refranys o frases del dia. I ara sí que ja és el moment que tot això ho maridem amb la música, aquesta vegada que ens la porta Antonio Orozco amb aquest tema que porta per títol Llegarà.
te falta imaginar. Son aquellas cosas que nos cuentan de qué va esta historia nuestra, esta nuestra que verás. Que juntos es posible.
Ell és Antonio Orozco, amb aquesta Llegarà. 12:21 minut i arribem al punt d'escoltar els 5 cèntims que ens portarà la Montse Hidalgo, aquest espai dedicat a la divulgació econòmica. Avui amb l'entrevista a Ricard Planes, director de Retir per Emprenedors, per conèixer aquesta iniciativa pionera en l'aprenentatge de nous projectes de negoci.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Estimular i potenciar la creativitat i les idees per aconseguir l'objectiu de desenvolupar nous models de negoci. Avui volem fer 5 cèntims sobre una iniciativa que vol crear un entorn favorable per aprendre a desenvolupar nous projectes. Ricard Planes, benvingut.
Hola.
El director del Retir per Emprenedors, una iniciativa pionera de la que ja se n'han fet diverses edicions. Com i per què va néixer?
Jo també soc professor d'emprenedors i en els emprenedors me'ls veia, era un curs que els veia 2 o 3 vegades durant un mes, i el que veia és que l'emprenedor venia amb moltes ganes, aconseguíem que ell arribés a un grau, diguéssim, de focalització i d'ideació molt bona, però quan marxava tot allò s'esfumava i quan tornava a vindre al cap d'una setmana teníem que tornar a començar de zero. Aleshores em va ocórrer de dir, jo també hi he fet retirs espirituals, i el concepte de retir allunyat del teu dia a dia favoreix una miqueta la focalització i centrar-te en el projecte.
Ara mateix ho deia, que sona més espiritualitat això de retir. Com hem d'entendre aquesta idea de retir i negoci?
El món dels negocis surt per les idees, no? I normalment, partint de bones idees, hem de sortir una miqueta de la zona de confort, no? I coneixem la zona de confort, diguéssim, física, però també hi ha la zona de confort de les idees, de la ment, no? Aleshores, el fet de que tu un cap de setmana te'n vagis a un entorn en el qual no és la teva zona de confort i, a més, nosaltres et proposem activitats que trenquen una miqueta la teva manera de pensar, fa que es creïn noves connexions neuronals i això propicia a les idees. I per això hem conjugat una miqueta un espai de natura allunyat del teu entorn amb l'emprenedoria, perquè l'emprenedoria el que fa falta és inspiració, idees, noves connexions.
Una bona idea ens porta a l'èxit per si mateixa o cal que tinguem altres eines empresarials?
A veure, tot neix amb una idea. I jo moltes vegades dic, no, faig l'analogia amb el Messi, no? El Messi és un bon jugador, però sense un bon equip de bons jugadors, ell no arribaria mai a conquerir el que ha aconseguit, no? Aleshores, amb les idees passa el mateix. Tot neix d'una idea, però el que necessitem és després és acompanyar-la de bones idees, no? Una vegada tenim l'equip d'idees, tenim ja mètodes i eines que els podem trobar en molts àmbits, com el pla d'empresa, el design thinking, etc, que ens acompanyaran a crear aquest projecte, no? Però la base fonamental és tindre una bona idea acompanyada de bones idees.
En els negocis tot està inventat?
Podríem dir que quasi bé està tot inventat. El que no està tot inventat és les necessitats, vale? O sigui, moltes vegades els negocis neixen d'unir dos conceptes i neix una altra necessitat. Tinc un exemple, no? Fa uns anys va sortir una eina que ens ajuda a aparcar bé el cotxe, no? Que és una fotocèl·lula amb un LED i amb un programa que gestiona si hi ha un cotxe aparcat o no. La fotocèl·lula és un invent de fa ja més de 50 anys. El programa informàtic estava inventat, el tema de la LED també, però va haver-hi un senyor que va agafar la fotocèl·lula i el LED amb el programa i ens va donar una nova solució. Aleshores, està tot inventat, però la unió de diferents coses és el que aporta noves solucions.
Aleshores, emprendre's de valents, de visionaris, d'aquells que busquen una nova sortida professional?
Jo crec que emprendre és una decisió personal, és un viatge, és una opció personal en la qual vols sortir d'on estàs, perquè has tingut una idea o perquè la situació actual no t'acaba de fer feliç, ja sigui professional com personal, i és un viatge molt enriquidor en el qual, evidentment, com a viatge, doncs, hi haurà coses que no t'esperes, no? Però és una cosa, evidentment, que ha de tindre un punt de valentia.
Emprendre i fer-nos d'or. S'associa la figura de l'emprenedor a l'èxit, a l'emprenedor d'èxit, a aquells exemples que hem vist. Vostè abans posava un d'un triomfador, Messi. Mm. No sé si tots podem ser Mark Zuckerberg i inventar alguna cosa que ens faci milionaris.
Aquí el que et comentaré ara, perquè és una opinió personal, però que jo crec que està bastant contrada, tots aquells que emprenen per fer-se rics, pocs s'arriben a fer-s'ho. Normalment l'exitós no emprèn per fer-se ric, sinó emprèn per un per a què. No? Google, per exemple, és un gran èxit perquè Google, el seu per a què, és apropar la informació a tot el món. Vale? Aquest és el seu per a què. Evidentment, d'aquest per a què, que és molt fort, l'amo de Google s'ha fet ric. No? Zuckerberg també va ser un visionari, però va voler que la gent de les universitats es connectés. No? Aleshores, té que haver-hi aquesta força, que és la visió. No? El fet de dir, jo vull transcendir, jo vull aportar alguna cosa a la societat, i a partir d'aquí passen coses i ve després l'èxit econòmic.
Com hem de mesurar el fracàs d'una persona emprenedora?
A mi la paraula fracàs... El problema és que aquí s'ha idealitzat molt amb el fracàs, que ve de l'anglès fail, no? I aquí hi ha la traducció fracassar, però fail en anglès significa fallar, no? I per arribar a l'èxit necessites fallar, no fracassar. Fracassar jo sempre dic que és un conglomerat de moltes, moltes, no? Aleshores, de dir, ostres, el que s'ha d'intentar és, evidentment, he fallat, aprenc i tiro endavant.
En aquest retir, les persones aprenen a fracassar, a fallar?
En aquest retir el que els hi donem és que agafin consciència. Emprendre és un exercici o un deport de risc, vale? O sigui, fem una analogia amb un pont, perquè realment les dades són les que són. Vale? Entre el 80 i el 90% dels projectes emprenedors fracassen abans d'un any. Aleshores, el que els hi fem fer és agafar consciència. De dir, escolta'm, tu has pres lliurement aquesta decisió i has de saber que hi ha riscos i agafa consciència. Si agafes consciència i poses tot el teu talent, tots els teus valors i tota la teva capacitat a treballar pel projecte, de ben segur que arribaràs a l'altre cantó del pont.
Confonem emprenedors amb treballadors autònoms, per exemple, amb persones que no tenen un cap per sobre, però que depenen d'altres?
Sí, normalment l'emprenedor és una persona inquieta, és una persona que no es conformarà sol amb un salari a final de mes, com poden ser molts autònoms, que a veure, que també és una decisió molt, molt loable, no? Però l'emprenedor és una persona inquieta. Normalment hi ha molts emprenedors que es tornen després poliemprendedores, no? Han emprès i després han tornat a emprendre i han tornat a emprendre i han tornat a emprendre, no? És un cuc, és per dir una manera, és una ideologia.
Per tant, socialment tampoc no sabem definir la figura de l'emprenedor, perquè a vegades s'autoadjudica aquest títol d'emprenedor una persona que obre una botiga, per exemple, o una persona que treballa pel seu compte.
Bueno, a veure, és molt bona la pregunta, perquè el que obre una botiga acaba sent autònom. No? Aquí caldria dir que el que és autònom per accident, per dir una manera, jo treballo, per exemple, doncs, no sé, treballo a una emissora i en canvis governamentals, si us pots seguir treballant amb nosaltres, però t'has de fer autònom. Aquest senyor no és un emprenedor, sinó que la idiosincràsia de la situació l'ha fet autònom. El que, per exemple, posa una sabateria o una botiga, aquell senyor ha sortit d'una zona de confort perquè treballava amb un altre i jo vaig emprendre. I aquí és on te trobem la xispa, no? On te trobem l'encenall de l'emprenedor.
Hi ha moltes guspires entre la gent que té una feina estable, la deixa per seguir el seu projecte, o n'hi ha més emprenedors entre les persones que no tenen una feina fixa o que perden la feina?
Mira, nosaltres hem estudiat una miqueta les causes per què s'emprèn, no? I hi han dos vertents, no? Una, la persona que aposta, té una idea, no està bé professional on està i surt de l'empresa i se'n va a emprendre, i l'altra, que per un canvi, diguéssim, de perquè l'empresa s'ha deslocalitzat o perquè ha tancat, es troba en l'atur i es troba amb una edat que potser pot ser allà als 40, que diu, bueno, torno a buscar feina amb la meva edat o emprenc aquella idea que he tingut, no? Les dues vertents són bones. El que sí que és vital, que el que ho fa una miqueta perquè no té una altra alternativa troba més barreres, perquè no li surt. Ho fa per la situació, no? Jo moltes vegades dic, si no et surt de dintre, no hi vagis. Més val buscar una altra feina i tornar una miqueta a la vida que tenies abans.
Hi ha una edat per ser emprenedor o emprenedora?
No n'hi ha. Tots ens pensem que emprendre és de joves, no? I no fa gaire va caure a les meves mans un informe que es va fer en Estats Units entre el 2007 i el 2014, que els emprenedors entre els 45 i els 56 anys són els que tenen la taxa d'èxit més alta. Aleshores, no hi ha edat. El de 20 té unes qualitats d'ideació, d'esperit, de lluita, que no té, evidentment, un de 40, i el de 40 té una experiència i una visió del món que no té un de 20. Tots ells aporten productes disruptius. El de 20 segurament serà més disruptius i els de 40 potser seran més útils, perquè té un background, té un passat en el qual pot aportar coses diferents que un jove.
Com influeix aquest retir, anava a dir espiritual, com influeix aquest retir en connectar la gent? Perquè l'emprenedor moltes vegades, l'emprenedor, l'emprenedora, no sé si hi ha més dones o més homes, es troba sol en el seu projecte.
Sí, una de les coses que també té bones en el retir és la possibilitat de conèixer i de connectar amb altres persones. I a mi m'agrada també moltes que hi hagin projectes diferents, no? Perquè al haver-hi projectes diferents, hi ha punts de vista diferents, hi ha tarannes diferents, que moltes vegades uns als altres es donen molt bones idees. I el fet de col·laborar, la col·laboració s'està convertint avui en dia una eina imprescindible en tots els àmbits, i més amb el de l'emprenedoria, no? Perquè emprendre sol és de les coses més dures que hi ha, no? Perquè de la mateixa manera que quan parlem de persones diuen que hi ha la noche oscura de l'alma, que és aquella nit en la qual estàs travessant una crisi personal i et sents molt sol, en l'emprenedoria passa igual, no? Portes potser un any, has enviat molts pressupostos, has tingut moltes visites, i hi ha un dia que també ens abaixa. El fet d'estar sol a vegades és dificultós, no? Aleshores, a vegades jo sempre dic, col·laboreu o associeu-vos, no? Perquè sempre va tindre un soci al cantó que et digui, escolta'm, tirem endavant que ens en sortirem, no? I això ajuda.
Un projecte pioner que està funcionant, el Retir per Emprenedors. Ricard Planas, moltes gràcies, molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, conseller.
5 cèntims.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Era l'entrevista a Ricard Planas que li feia la Montse Hidalgo a la secció 5 cèntims, director de Retir per Emprenedors, per conèixer aquesta iniciativa. Coneixíem, més ben dit, amb la veu de Ricard Planas, aquesta iniciativa pionera en l'emprenentatge de nous projectes de negoci. Bé, i tot això, com sempre, després de escoltar la paraula, i posem la música que ens la porta Malú amb aquest tema titulat A prueba de ti.
Que empieces a decirme que te estás muriendo por volver a estar conmigo, date cuenta que has perdido. Desde que no estás me siento libre, no voy a cambiarlo todo una vez más por nada. No te atrevas a pedirlo, lo siento mucho, no tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste. Ya no sé, ni tu nombre ya no existes en mi piel. Si lloré, no recuerdo cómo fue. Si te amé, pudo ser un momento de locura. Y esta vez, no hay después, descubrí que estoy a prueba de ti.
superado la caída. Hoy te encuentras lejos de mi vida y ya no quiero escucharte otra mentira. Lo siento mucho, no tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste ir. Que si te amé, ya no sé, ni tu nombre ya no existe en mi piel. Si lloré, no recuerdo cómo fue. Si te amé, pudo ser un momento de locura. Y esta vez, no hay después, no recuerdo cómo fue. Si te amé, ya no sé, ni tu nombre ya no existe en mi piel. Si lloré, no recuerdo cómo fue. Si te amé, pudo ser un momento de locura. Y esta vez, años después, descubrí que estoy a prueba de ti. Yo me sueño desperté, oh, soy más fuerte y es que no lo quieres ver.
És en Malú amb aquest tema, a prova de ti. Amb aquest tema arribem als 11:36 minuts, fent camí cap a les 12, i farem camí amb gent amb valors. L'any 1999, la UNESCO va declarar el 21 de febrer Dia Mundial de la Llengua Materna, en homenatge a tres joves estudiants del moviment de defensa del bengalí, assassinats per la policia a la Universitat de Dhaka, el 1952. Per parlar de la importància de la llengua i el seu ús com a instrument de pau, aquesta setmana, en Valors en Alça, entrevista Alicia Fuentes, directora de Lingüipac, una ONG dedicada a la valoració i protecció de la diversitat lingüística mundial.
Benvinguts en xarxa.
Valors a l'alça. L'any 1909, la UNESCO va declarar el 21 de febrer Dia Mundial de la Llengua Materna. Ho va fer en homenatge a tres joves estudiants del moviment de defensa del bengalí que van ser assassinats per la policia a la Universitat de Dhaka l'any 1952. Per parlar de la importància de la llengua i també de l'ús d'aquesta com a un instrument de pau, avui ens acompanya l'Alicia Fuentes, que és directora de Lingüipac, una ONG que es dedica a la valoració i protecció de la diversitat lingüística mundial. Alicia, benvinguda, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
Alicia, dèiem que Lingüipac neix el 1987, de fet és present a 30 països. Quins són els objectius?
Doncs, a veure, Lingüipac, com acabes de dir, va néixer fa uns 30 anys, més o menys. L'any passat vam celebrar una mica aquesta ocasió. I l'objectiu inicial va ser com a programa que va néixer dins del marc de la UNESCO. Va néixer amb la idea de promoure l'educació multicultural, intercultural, per promoure la pau. És a dir, es partia de la idea, va ser promoguda bàsicament en aquell moment pel professor Siwan, que si les persones, si els joves especialment, tenien coneixement de diverses llengües, era molt més fàcil promoure l'empatia entre les cultures, la bona entesa entre els pobles, i d'aquesta manera la diversitat lingüística es podria preservar amb aquest esperit pacífic, diguem-ne, no? Aquest va ser l'objectiu inicial i com a acollit dintre d'aquest programa d'educació de la UNESCO, i es considerava la diversitat, doncs, des d'aquesta perspectiva, no?, de totes aquestes llengües que compartim entre les diferents persones del món, i es van consolidar en un moment en el clima estava molt preparat per acceptar això, no? Van començar tots aquests moviments de defensa de la diversitat biològica, etc. I tota aquesta metàfora es va projectar, doncs, a la diversitat cultural, a la diversitat de llengües, i va ser en aquest punt, en aquesta oportunitat, diguem-ne, de pedagogia que estava fent a nivell mundial, que Lingüipac va agafar, doncs, el tema de la diversitat de llengües com un punt important.
Mm-hmm. És una ONG, com dèiem, internacional, però des de la seu de Barcelona, quin és el paper que teniu vosaltres a Catalunya?
Sí, doncs, des d'aquí el que fem és tenir aquest objectiu internacional fet des d'aquí. És a dir, ho fem en català, des de Barcelona, fem accions de sensibilització amb diferents accions locals, i des d'aquí coordinem doncs una xarxa de delegacions que revitalitzen llengües des dels seus territoris. És a dir, hi ha moltes entitats que treballen per la llengua i per les llengües des de diferents perspectives de Catalunya, i LinguaPax va néixer això, doncs, com bé has dit, el 87, en aquest context de la UNESCO, i es va traslladar a Barcelona doncs el 2000, aproximadament, no? Des d'aquí fem aquesta feina de difusió de la diversitat lingüística mundial, és a dir, amb aquest principi que perquè les llengües se salvin han de tenir un principi de solidaritat amb totes les altres llengües, no? És a dir, si pensem una mica en xifres, en quantitats, que no sempre són tot el que s'ha de dir, però són prou eloqüents, gairebé tota la població, la immensa majoria de la població mundial, és a dir, dels estats del món, tenen diferents llengües. Una altra cosa és que les polítiques dels estats hagin intentat emmascarar o anul·lar aquesta diversitat, però si tu deixes els territoris ser com són i les poblacions diversificar-se naturalment, hi ha un multilingüisme autòcton en els diferents territoris, no? Si hi ha arbitràriament, perquè aquestes xifres sempre són arbitràries, un total d'unes 6.000 llengües al món, hem de pensar que gairebé més de 2.000 d'aquestes llengües estan amenaçades, no només això, sinó que d'aquestes 6.000, només això, aproximadament unes 20 llengües són les que dominen el paisatge lingüístic del món. Per tant, tots aquests codis, totes aquestes maneres espontànies de relacionar-se amb el món i de relacionar-se amb les persones, que són allò que l'UNESCO denomina llengües maternes, són d'alguna manera silenciades o reduïdes a entorns que no contribueixen a generar les cultures col·lectives, no? No només això, sinó que, allò, d'acord amb algunes xifres més recents, podria dir que hi ha aproximadament un 40% de la població mundial, sobretot pensem en poblacions en Àfrica, sobretot, és una dada bastant contrastada, un 40% de la població mundial que no té accés a l'educació amb una llengua que entengui, és a dir, amb les llengües familiars o amb les llengües patrimonials. Així, intentem oferir aquesta panoràmica una mica global d'aquestes xifres, però no només això, sinó que volem traduir aquestes xifres en projectes que connectin amb les llengües com a eines de coexistència pacífica i de creativitat, no? Si LinguaPax va néixer amb aquesta mirada una mica, que de vegades se'ns ha de dir, no, com d'exploradors o diplomàtics, no?, que agafen el mapa del món i diuen, doncs, amb el món i amb totes aquestes llengües, amb els seus territoris d'origen, no? Clar, ja sabem des de fa més de 10-15 anys que aquesta diversitat s'ha traslladat al nostre costat, no? Tenim les ciutats on bàsicament viu la immensa majoria de la població mundial, o molt bona part d'aquesta població, són ciutats on coexisteixen moltes llengües. És a dir, la diversitat ja no és simultània i a tot arreu, no? Si no és per la cultura digital, ho és pel fet de viure immersos cada vegada més en una cultura urbana. Per això LinguaPax, això, doncs, a banda de tenir aquesta mirada sobre la diversitat en països d'origen, també la té sobre les nostres ciutats, no? De manera que té projectes de sensibilització i d'acció des de les dues perspectives, no? Tenim projectes de revitalització lingüística a Amèrica Central, sobretot a Mèxic, sobretot a Àfrica Occidental, en el cas de Camerún, Senegal. Tenim també petites delegacions en altres entorns del Pacífic, Japó, etc. I treballem pel que fa a les ciutats, aquesta diversitat local i permanent. Sobretot hem treballat durant els darrers 3 anys amb l'Ajuntament de Barcelona, promovent accions d'informació i de sensibilització entre personal intern, és a dir, entre les unitats municipals que treballen més directament amb la població que representa aquesta diversitat lingüística, no? Hem fet, doncs, una mena d'informes, hem fet accions d'informació en aquest sentit.
Alicia, aprofitant que s'apropa el Dia Mundial de la Llengua Materna, m'agradaria demanar-te quin és el valor que li hem de donar a aquestes llengües maternes, perquè ens parlaves d'unes xifres que fan esgarrifar, més de 2.000 llengües amenaçades que són llengua materna d'algú.
Sí, el que farem, i després, si voleu, us en donarem el detall de les accions que tenim previstes per aquests dies de la llengua materna. El problema que tenim les entitats que treballem en aquest àmbit sempre és com convèncer de la importància de la diversitat de llengües, no? Perquè, clar, més enllà del discurs més retòric, no?, tipus UNESCO, la convivència intercultural i la pau, etc., que són missatges que es donen per descomptat, que són acceptables i positius, però hem de trobar encara aquesta clau que ens faci veure fins a quin punt és engrescador tenir diversitat lingüística al nostre entorn, i no només això, sinó activar-la, és a dir, no només catalogar-la i exposar-la com que exposa un catàleg, diguem-ne, no sé, botànic, per exemple, sinó integrar això amb una actitud realment de deixar-se transformar per les altres llengües i per les altres cultures, no? Si ens n'adonem, bàsicament, per exemple, ens fixem en com la premsa tracta les llengües i quines són les notícies que més engresquen, diguem, al públic. Sempre veurem que són, evidentment, aquelles que tradueixen la diversitat lingüística com en petites històries, no? És a dir, que hi troben una narrativa. I sempre ens trobem, segurament que estem tots familiaritzats, doncs això, no? La notícia del darrer parlant que ha mort en aquesta població remota, no? Doncs fa uns anys, el Bo a les Illes Andaman, no? Prop de l'Índia. Fa menys, la Llac, Alaska, no? I cada cop anem tenint aquesta mena de petites píndoles informatives que tenen, doncs, aquest to de dramatisme, aquest to de... més aquest cinematogràfic, no? Si em permeteu. Si no, tenim l'altra manera d'explicar històries, que seria: hem descobert una nova llengua, no? Per exemple, fa uns dies hi havia una notícia que encara segurament s'ha de contrastar a nivell acadèmic, sobre el descobriment d'una petita llengua en un poble perdut de Malàsia, no? On abans hi havia hagut antropòlegs i havien dit que hi ha aquesta cultura, però no hi havien vist que hi havia una llengua diferent, no? No hi havien contrastat el fet que era una llengua diferent. És a dir, identificar aquestes petites històries que de vegades tenen certa espectacularitat, però no van cap a l'essència del que nosaltres tenim més a prop, i que és a dir, que les llengües no són només instruments per transmetre informació. Això genera molts equívocs i moltes actituds a nivell de planificació i d'opcions educatives, etcètera, que són, des de la nostra perspectiva, errònies, sinó que són les maneres com els humans sintonitzem, no? Sintonitzem la nostra realitat biològica, la nostra realitat espiritual amb el nostre entorn. De manera que si això es desconnecta, si això se silencia, la nostra relació realment amb l'entorn, el nostre potencial creatiu amb el nostre entorn, es desactiva també, no? Si anul·lem aquesta diversitat i només imposem llengües que no tenen aquest nivell amb la nostra humanitat, estem transformant la humanitat cap a una altra cosa, no? Ens hem de demanar això, cap on va la diversitat, amb allò que dèiem, amb aquesta coexistència massiva de molts del món amb les ciutats, amb aquesta coexistència massiva i simultània de les llengües amb les noves tecnologies, cap on va la diversitat i com la protegim en aquests nous entorns. El debat és de vegades sembla molt fàcil, perquè simplement diem, no, hem de promoure la diversitat lingüística per la pau, però hem de considerar tots aquests elements, no? És a dir, elements de profunditat que ens fan adonar-nos que les llengües, en això, són les claus per sintonitzar amb el nostre entorn de manera... amb imaginació, no només per producció artística o cultural, sinó amb imaginació per la coexistència entre les persones, no?
Adi, ens quedem sense temps, malauradament, però t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat durant aquesta estona per explicar-nos, doncs, què és el que feu des de LinguaPax, què és el que fareu per celebrar aquest dia, i també per fer-nos aquesta reflexió, perquè tinguem més en compte, sobretot, la llengua materna.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I continuem a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, amb l'entrevista avui a Clara Cols, actriu de la companyia Fly Hard, que aquest dissabte, dia 24, a les 9 del vespre, a l'Espai Ter, aquesta companyia representa l'obra Tortugues, la desacceleració de les partícules, de Clàudia Sedó. Cal dir que aquest espectacle ha obtingut el Premi Butaca al millor text, això va ser l'any 2015, i també va ser nominat a Butaca al millor espectacle de petit format el mateix any. Expliquem... més ben dit, escoltem el que ens explica, no expliquem el que ens escolta, sinó escoltem el que ens explica una de les que forma part, una de les actrius que forma part d'aquesta companyia, la Clara Cols, una entrevista que li fa a Belfont.
Sí, Joan, doncs a l'apartat d'entrevista d'avui parlem de teatre perquè torna l'activitat a l'Espai Terra de Tarruella aquest cap de setmana amb l'espectacle Tortugues, la desacceleració de les partícules, que sona, si fa no fa, així. Tortugues és una comèdia, un text original de Clàudia Sedó, Premi Butaca al millor text de l'any 2015, premi o nominació a la Butaca al millor espectacle de petit format en la mateixa edició, el 2015. Tenim amb nosaltres, tenim a l'altra banda del telèfon una de les actrius de la companyia, la Clara Cols. Clara, bon dia, què tal, com anem?
Hola, molt bon dia. Doncs molt bé, moltes ganes de ser per aquí, a la vostra terra.
Home, jo m'imagino quan vaig a teatre, vaig a veure una comèdia de situació, vaig a veure un vodevil, vaig a veure un drama, vaig a veure un no sé què, però anar a veure una sessió científica sobre la teoria de la desacceleració de les partícules, allò que va teoritzar un bon dia el senyor Goleman, un físic polonès que va dedicar bona part de la seva vida a aquesta teoria, per morir sense haver-la pogut demostrar, doncs, ostres, no m'ho acabo d'imaginar, anar amb una sessió científica de teatre. M'ajudes?
Sí, home, i tant. Mira, aquesta obra realment és molt particular. Nosaltres diem que és una comèdia científica. Sí que és cert que parla de ciència, però és com un conte. És com un conte que en realitat explica una mica la relació entre dues parelles que van a diferents ritmes. I també una mica parla de què estem disposats a fer per amor. No només per amor a una altra persona, com pot ser un familiar o una parella, també amor a la nostra feina, o sigui, a l'ambició, però una ambició, bueno, que pot ser molt positiva, però que a vegades se'n pot anar una mica de les mans, no? I els diferents personatges que es troben en aquesta obra, doncs, una miqueta es mouen per això, per l'amor cap a persones o cap a feines, i fins on poden arribar per això.
És una companyia anomenada Flyhard, companyia que fa anys que roda. De fet, aquest espectacle és estrenat de 2015, per tant, teniu cap a 3 anys amb aquestes tortugues, premis pel mig, com el que citava el Premi Butaca, el millor text 2015. Com ha rodat durant tot aquest temps aquestes tortugues?
Doncs mira, ha sigut tot un goig aquesta obra, perquè a vegades nosaltres som productora i tenim una sala a Barcelona, la sala Flyhard, que tots són produccions pròpies del que hi estrenem. I molts cops doncs penses, vas a buscar com el producte perfecte, no? Que el puguis vendre, que funcioni, que la gent li agradi, però te n'adones que no hi ha fórmules màgiques per això. Bueno, hi ha una única fórmula, que és treballar molt i creure molt en el que fas, i d'alguna manera doncs, això es transmet, no? I traspassa. Però aquesta obra de Tortuga realment va ser tota una sorpresa. Nosaltres la vam fer perquè amb la Clàudia Sedó no havíem treballat mai amb ella i ens coneixíem personalment, coneixíem els seus projectes a Banyoles, que ella allà hi fa teatre inclusiu, ella treballa amb gent amb risc d'exclusió social i amb gent amb malalties mentals, i ens semblava molt interessant, doncs, ella com a dramaturga, i li vam proposar que ens presentés algun text. I tot va començar com una història molt petitona per fer-la a la sala, i vam pensar, bueno, a veure fins on arriba. I vam crear un equip molt xulo, tant de tota la part dels actors, també la part d'escenografia, de vestuari, inclús vam comptar amb música original, amb l'Àlex Torío. Tothom va entrar molt en l'univers de la Clàudia, que és molt personal, i realment va sortir una peça molt rodoneta, que d'alguna manera arriba molt al públic. És molt curiós. És una obra que t'adones, hi ha moltes obres que agraden, no? A la sala, doncs, en fem moltes i veus una mica com surt la gent, no? Però aquesta hi ha un punt que la gent sortia amb ganes de recomanar-la. I va ser com un petit boom dintre d'una sala petitona de Barcelona, però realment vam tenir molt d'èxit perquè la gent se'l recomanava d'uns als altres. Sorties amb, bueno, no sé, sorties com amb bon rotllo, i després havia passat una estona, doncs, una història divertida, molt tendra, que alhora també et fa reflexionar, no?, sobre com anem, sobre els ritmes que portem avui en dia, i ja et dic això, i la gent sortia amb ganes de recomanar-la, i per això, a poc a poquet, amb una història tan petitona, ha anat desenvolupant-se primer a la nostra sala, després ha fet també temporada a la Beckett, aquest Nadal passat, i hem fet bastanta gira, que n'estem molt contents, I ara, doncs, mira, acabem de fer aquests bolos, que de fet és l'últim bolo que tenim, serà aquest, si no ens surt cap més, aquest dissabte a Torroella.
Ha animat molt i molt el públic s'ho ha dit, el boca orella ha funcionat molt amb aquest espectacle, però allò que no sempre passa és que s'han posat d'acord públic i crítica. Home, que, sí, un tòtem, sí, sí, que un tòtem de la crítica teatral d'aquest país, com és Marcos Ordóñez, en digui, sí, digui coses com aquestes, diu, Tortugues és una màquina que no para, con una estructura redonda, llena de sorpresas. Hay una magia humilde y poderosa en la puesta, cosida pieza a pieza. Dius, home, que això ho digui el senyor Marcos Ordóñez, sisplau, parem-ho tot, parem màquines, no?
Sí, 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 no, realment, és això que comentes, que a vegades aquesta comunió, no, diguéssim, a vegades al públic li agrada molt, a la crítica no tant, perquè ja sabem que, bueno, que els crítics doncs, van a un altre ritme, però en aquest cas sí, la gent va entendre molt aquest univers molt particular. De fet, la Clàudia no se la coneixia, i arran també de fer Tortuga, després hi ha una altra producció també a la sala, i ara ella és autora resident a la sala d'Iquet aquesta temporada i estrenarà una obra l'any vinent allà mateix. Vull dir que realment és algú que tenia moltes coses a dir i que simplement doncs, necessitava una mica l'espai on poder-ho fer, no? Com tantíssima altra gent que és que avui en dia realment ja a nivell de dramatúrgia catalana tenim la sort que comptem amb gent molt, molt preparada i amb històries a explicar molt interessants i que en el fons ens interpel·len molt directament, no? Perquè són d'aquí i ens parlen de l'ara. I en aquest sentit, sí, molt contents que hi hagi hagut aquesta resposta també per part de la crítica i els premis que va rebre la Clàudia, doncs nosaltres encantadíssims. Va guanyar el premi al millor text i ens va fer una il·lusió màxima. I et dic, és que ella és una persona molt talentosa i a més amb un univers molt, molt personal. I el projecte aquest que té a Banyoles és superinteressant, amb la qual cosa, doncs, nosaltres molt contents de poder formar part una miqueta de tota aquesta història.
Tortugues, la desacceleració de les partícules, es podrà veure aquest dissabte 24 a les 9 del vespre a l'Espai Ter de Barcelona. És una producció de la companyia Flyhard, que ara que tinc aquí clara, no m'estic de preguntar-te sobre una mica l'estat de la qüestió, perquè, a veure, sou una companyia ben curiosa, si cap, per ser companyia de teatre, però també productora d'espectacles, teniu una sala pròpia a Barcelona en un temps en què, no sé si és fàcil que una màquina com aquesta funcioni.
Mira, bueno, és complicat, evidentment, demanar molta feina, però bueno, com qualsevol altre projecte d'aquest tipus, no? Però realment, nosaltres érem companyia i sempre érem els mateixos actors i teníem un dramaturg, que era el Jordi Casanovas, que també ens dirigia a ell, però va haver un punt en què vam necessitar també obrir una mica i buscar també altres dramaturgs, altres directors, una miqueta per dintre d'aquesta línia que nosaltres tenim molt marcada, que fem bàsicament dramatúrgia catalana contemporània, doncs per dintre d'aquesta línia obrir a altres veus, a altres històries, a altres sensibilitats. En aquest sentit vam obrir la sala fa, de fet, el 2011, també una mica com a experiment. Era una temporada que no teníem cap obra programada en una altra sala i vam dir, mira, intentem adequar una mica la sala que tenim nosaltres d'assaig per veure si pot venir gent. I arran d'aquesta mica de bogeria, doncs... Ai, perdoneu, que està passant aquí un cotxe. Doncs arran d'aquesta petita bogeria la gent vam veure que responia. Va ser un moment que van néixer diferents sales així de petit format a Barcelona. I el públic realment ens ha respost molt i estem contents perquè hem pogut treballar, estem intentant treballar amb gent de perfils molt diferents, no? Gent potser poc coneguda com pot ser la Clàudia Sadó, i que encara ja ho és més, però, per exemple, aquest any comptem amb una direcció del Sergi Belbel, a partir d'un text del Roc Esquius. Vull dir que busquem perfils diferents de dramaturgs catalans i una miqueta el públic ens va acompanyant generalment. Uh-huh. I, clar, és una sala molt petita i també l'experiència és molt interessant de cara al públic, també, perquè tens els actors molt a prop, realment és una altra forma de viure el teatre que no pas en una sala de 50 fileres a darrere de tot, no? Uh-huh. Però bé, estem molt contents, satisfets i amb ganes de seguir treballant per apostar per la dramaturgia catalana.
Flyhard és tot un model, doncs, que demostra que darrere el gran Star System, l'Star System d'aquelles cares tan conegudes que tothom té referents televisius, doncs hi ha més vida en el món teatral i que el teatre contemporani català es viu amb exemples com aquesta companyia i com espectacles Tortugues, la desacceleració de les partícules que dissabte es representa l'Espai Ter de Torroella. Clara, només per arrodonir-ho, fes-nos una invitació pels oients que ara mateix ens estiguin seguint.
Una què, perdona?
Una invitació. Els oients que estan escoltant Ràdio L'Escala o que escoltaran aquesta entrevista via els podcasts d'internet, com els convidaries? Va, una última cirereta per dir, no us ho perdeu, no us perdeu aquestes tortugues, sisplau.
Jo us convidaria molt a venir, perquè us ho passareu molt bé, riureu, empatitzareu amb uns personatges que, com tots nosaltres, a vegades doncs, tenen una mica, no saben ben bé on estan i a quin ritme van, i sobretot viureu una estona màgica amb una història que és com un conte, amb una estètica molt, molt particular, i jo penso que us ho passareu molt bé. Vull dir que